Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El Tribunal Suprem autoritza els presos independentistes que són diputats i senadors a prendre possessió del càrrec, però rebutja suspendre el judici. Montse Manent.
Això significa que no es demanarà cap suplicatori a les Corts per seguir amb el judici al procés. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha criticat la decisió.
Ens acabem d'assabentar també de que s'ha denegat el suplicatori, per tant, de nou, Espanya vol tornar a judicialitzar el que ha de ser una resposta política a la qüestió catalana. Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou d'estar jugant amb la família, amb les famílies, ja n'hi ha prou d'estar jugant amb la democràcia, amb els vots.
Els lletrats del Parlament defensen en el judici al procés l'actuació de Carme Forcadell com a presidenta durant el ple del 6 i 7 de setembre, quan es van aprovar les anomenades lleis de desconnexió.
Al seu torn, l'exvicepresident primer de la mesa, Lluís Corominas, ha assegurat que Forcadell mai no va utilitzar el seu vot de qualitat com a presidenta i que la mesa va actuar com ho havia de fer.
No és funció de la mesa no solo impedir o limitar el derecho de participación, sino que es todo el contrario. La función de la mesa es ampararlo y, por tanto, entendíamos que no éramos competentes con aquello que se nos requería por parte del Tribunal Constitucional.
Representants sindicals dels Mossos d'Esquadra es tanquen a la comissaria de l'Eixample de Barcelona i exigeixen reunir-se amb el conseller d'Interior, Miquel Buch.
Volen que aquest accepti dialogar sobre les seves reivindicacions laborals. El portaveu del sindicat FEPOL, Antoni Castejón, critica l'actitud de Buch davant la falta preocupant d'efectius.
El diàleg s'atura, no tenim cap tipus de conversa amb la Conselleria d'Interior, mentre veiem com altres col·lectius del propi departament d'ell, com són bombers, tenen un pacte sobre la taula, és a dir, tenen diàleg, altres departaments de la Generalitat també, i s'està ningunejant absolutament totes les demandes, tant salarials com de recursos per poder treballar, que estem demanant a nivell de Mossos.
Malestar entre els veïns de l'urbanització del Mas Borràs al Vendrell per les deixalles acumulades en un solar abandonat.
Afirmen que s'ha convertit en un abocador il·legal i reclamen solucions a l'Ajuntament.
Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
Alerten que a la finca els residus hi arriben fins i tot en camió i per això diuen que a més de netejar cal tancar les entrades. Els preocupa sobretot que es pugui repetir l'incendi que a finals de 2011 va cremar durant 3 setmanes. Aleshores es va descobrir que l'empresa emmagatzemava 40 vegades més de residus dels permesos. Joan Colomina és president de la Junta de Compensació de Mas Borràs.
Ho han demanat a l'Ajuntament amb les reunions i han pres nota que miraran qui és el dueño perquè no saben qui és.
L'Auditori de Barcelona estrena una nova edició de Catània, un macroconcert amb una coral infantil formada amb cantaires d'escoles diferents de diferents punts de Catalunya, Espanya i Portugal.
L'obra Ada Brosa, amb música d'Eduard Iniesta, commemora el centenari del naixement del poeta. L'experiència ha impactat els petits cantaires. Ho explica una d'elles, la Paula Bueso.
Quan ensejàvem a classe era normal i a l'entrar aquí, doncs, m'ha donat molta impressió, la veritat. Molta gent no podria dir que estem cantant un auditori i m'ha impressionat molt el bé que queda i tants nens.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Mantindrem aquest temps estable durant les pròximes hores amb domini del sol i amb núvols que en conjunt seran poc importants. Avui algun núvol d'evolució diurna molt aïllat a punts de la serralada litoral, on també hi podria haver algun núvol baix, l'àrea també del prelitoral i el prepirineu, núvols que es dissiparan a partir del vespre i de nou demà a partir del migdia podrien tornar a aparèixer en aquests sectors. Demà també amb algun núvol baix a l'àrea de la Costa Daurada. En conjunt, avui amb temperatures que s'han enfilat de nou a bona part del país, tot i que puntualment baixat una miqueta, sobretot a les comarques de Girona i a la zona de Ponent, Puntualment encara es podran assolir valors entorn als 28 o 29 graus a la zona del Pla de Lleida. Demà, temperatures que esperem que al centre del dia quedin una mica més baixes a les comarques del nord-est, on esperem que s'imposi el vent de component est, també la resta del litoral, vent de component est que bufarà amb alguns cops forts al llarg del dia, i en conjunt, doncs, amb aquest vent més allevantat, les temperatures quedaran una mica més baixes a la mateixa línia de la costa al centre de la jornada també. En canvi, a l'interior podrien pujar respecte avui. Situació marítima també més remoguda durant la tarda de demà. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Circulació complicada a l'entorn metropolità. Comencem parlant d'un accident a la B23 a Sant Just Desvern, en cap a la Diagonal, on hi ha 2,5 quilòmetres perquè hi ha un carril tallat. Aquesta B23 també amb problemes al Papiol cap a Tarragona. Si continuem amb els accessos sud, a la B24 al Cervelló cap a Tarragona amb retencions, i en el cas de la C32 a la connexió amb la Ronda del Comte, amb el que és el cinturó del litoral, on tenim retencions en el cas de la Jorba en sentit Barcelona per un carril avariat per un vehicle que encara està pendent de ser retirat al matí, en el cas d'Òdena obres i per tant l'altitud en sentit Lleida, i retencions a Sant Andreu de la Barca cap a Barcelona i a Cornellà sentit Lleida. Pel que fa als accessos nord, com és habitual, a la P7 i a la B30, l'altitud de Barberà en sentit sud, en sentit Tarragona, i en el cas de la C58, retencions tant a Sant Quirze com a Montcada en sentit Trinitat, a la C17 de Parets cap a Barcelona, i en el cas de les dues rondes molt carregades ja en aquests moments, especialment la ronda de dalt, on hi ha 10 quilòmetres de lentitud i, per tant, la circulació està aturada pràcticament d'Esplugues fins a ben passat la Vall d'Hebron. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El Tribunal Suprem autoritza els presos independentistes que són diputats i senadors a prendre possessió del càrrec, però rebutja suspendre el judici. Això significa que no es demanarà un suplicatori a les Corts per seguir amb el judici al procés. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha criticat la decisió. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez podran anar al Congrés i al Senat dimarts vinent, dia 21, a prendre possessió dels seus càrrecs electes. El Tribunal Suprem els ha autoritzat a fer-ho degudament custodiats, diu l'escrit. Els jutges diuen que no es criminalitza cap ideologia, però els mantenen presos perquè és raonable i proporcionat, diuen també. Pel president Quim Torra no n'hi ha prou.
Ens acabem d'assabentar també de que s'ha denegat el suplicatori, per tant, de nou, Espanya vol tornar a judicialitzar el que ha de ser una resposta política a la qüestió catalana. Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou d'estar jugant amb la família, amb les famílies, ja n'hi ha prou d'estar jugant amb la democràcia, amb els vots.
Els quatre diputats i el senador aniran custodiats per policies de paisà i no podran fer rodes de premsa ni saludar els companys d'escó, sinó que hauran de tornar de sota del Real.
La mesa del Parlament ha protagonitzat aquesta tarda el judici al procés. Els lletrats de la cambra han defensat l'actuació de Carme Forcadell com a presidenta en el ple del 6 i 7 de setembre, quan es van aprovar les anomenades lleis de desconnexió. També han recordat que els seus informes no són vinculants ni d'obligat compliment.
L'exvicepresident primer de la mesa, Lluís Corominas, ha assegurat que Forcadell mai no va utilitzar el seu vot de qualitat com a presidenta i que la mesa va actuar com ho havia de fer.
No és funció de la mesa no solo impedir o limitar el derecho de participación, sino que es todo el contrario. La función de la mesa es ampararlo y, por tanto, entendíamos que no éramos competentes con aquello que se nos requería por parte del Tribunal Constitucional.
L'interrogatori a Corominas ha acabat abans d'hora perquè no ha respost les preguntes de Fiscalia després de la protesta de Xavier Melero, que també el representa. De la seva banda, els lletrats del Parlament han remarcat que els seus advertiments no són vinculants i que la mesa no entra a valorar el fons de les iniciatives que admet a tràmit. Així ho ha explicat l'exsecretari general i lletrat del Parlament, Pere Sol.
¿Recuerdas si durante el tiempo que estuvo como secretario general la mesa analizaba el fondo de las iniciativas parlamentarias?
No, la mesa, la función de la mesa en la admisión a trámite y la calificación de las iniciativas parlamentarias es básicamente analizar formalmente los requisitos reglamentarios que se presentan. Por tanto, es el reglamento del Parlamento el que determina qué requisitos hay que analizar.
Pel Tribunal Suprem també han passat votants de l'1 d'octubre a escoles de Barcelona, on hi va haver càrregues policials. Han acusat els agents de voler fer mal i d'agredir-les sense que hi hagués cap incident previ.
La sessió de matí ha tingut el president del Tribunal, Manuel Marchena, de protagonista. El jutge ha topat amb la defensa de Jordi Cuixart a compte de les valoracions d'alguns testimonis. Els advocats han denunciat vulneració de drets fonamentals, però la sala considera intolerable l'estratègia de defensa dels lletrats. Didac Alcántara, bona tarda.
Bona tarda. El jutge Marchena ha tingut una primera enganxada amb el portaveu d'Usteg Estès, Ramon Font, quan ha considerat que no contestava amb precisió a les preguntes de l'advocacia de l'Estat. Però la tensió ha crescut amb el testimoni de la filòsofa Marina Garcés. Quan aquesta ha volgut explicar que el dia 1 d'octubre s'havia llevat amb febre, li ha remarcat que aquesta dada no tenia rellevància jurídica. Després, Garcés ha expressat que les càrregues policials l'havien deixat al·lucinada i Manuel Marchena l'ha tornat a tallar. Llavors s'ha enfrontat a l'advocat Benet Salellas.
Señor Salellas, no, es que no ha entendido que las percepciones que tenga la testigo sobre qué sintió o qué dejó de sentir, no me replique, por favor. No tienen relevancia jurídica. ¿Tiene otra pregunta?
No estoy preguntando sobre la percepción, sensación de miedo, pero si la sala no me permite la pregunta, no voy a formular más preguntas.
Correcto, gracias. Mucho mejor.
El jutge també ha censurat el testimoni per portar un paper amb notes que ell ha qualificat de guió. Tot plegat ha provocat que Salellas es queixés de vulneració de drets fonamentals. En canvi, fons del tribunal consideren l'actuació de la defensa de Cuixart d'intolerable i una provocació que, fins i tot, ratlla amb el codi deontològic de l'advocacia.
Centenars de persones, incloent representants de Junts per Catalunya i Esquerra, s'han concentrat aquest matí a l'aeroport de Girona per rebre el senador electe Josep Maria Matamala, procedent de Brussel·les. Emocionat per la gran rebuda, el nou senador per Junts per Catalunya ha lamentat haver hagut de tornar sol. FM Girona, Sisu García.
Centenars de persones s'han volgut apropar a la terminal de Vilobí per donar suport, veure i fins i tot tocar l'actual senador electe. Entre els presents n'hi havia procedents d'arreu de Catalunya.
Havíem de venir sí o sí, perquè és el primer represaliat que torna, i per tant és obligatori venir i rebre'l amb totes les de la llei.
A un quart i cinc minuts d'onze del matí, Jaime Matamala ha aterrat a l'aeroport gironí 18 mesos després d'haver marxat a Bèlgica per acompanyar l'expresident. Els primers que l'han volgut abraçar han estat la seva família, representants de Junts per Catalunya i Esquerra. Emocionat per la gran rebuda, Matamala ha lamentat el context del seu retorn.
És un agraïment agradolç perquè jo torno sol i per tant el que havíem de tornar eren tots els exiliats, tots els presos polítics haurien de sortir, i aquesta és la finalitat en la qual jo vaig acceptar anar al Senat.
Matamala no ha fet referència a la investigació que continua oberta per encobriment a les quatre persones que acompanyaven Puigdemont quan el van detenir a Alemanya ara fa un any.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Representants sindicals dels Mossos d'Esquadra s'han tancat a la comissaria de l'Eixample de Barcelona i exigeixen reunir-se amb el conseller d'Interior, Miquel Buch. Volen que aquest accepti dialogar sobre les seves reivindicacions laborals. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. En suport dels tancats, un centenar de Mossos s'han concentrat davant la comissaria a Gran Via a l'altura de la plaça d'Espanya, entre crits de Buch dimissió. La principal queixa dels policies és la manca d'efectius, que ells xifren en 2.000 agents. Aquesta situació provoca, asseguren, sobrecàrregues de treball. El portaveu del sindicat FEPOL, Toni Castejón, ha lamentat la manca de diàleg de la Conselleria d'Interior.
El diàleg s'atura, no tenim cap tipus de conversa amb la Conselleria d'Interior, mentre veiem com altres col·lectius del propi departament d'ell, com són bombers, tenen un pacte sobre la taula, és a dir, tenen diàleg. Altres departaments de la Generalitat també, i s'està ningunejant absolutament totes les demandes, tant salarials com de recursos per poder treballar, que estem demanant a nivell de Mossos.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, afirma que no es pot obrir el diàleg perquè els representants laborals dels Mossos no estan legitimats, ja que les eleccions sindicals han estat recorregudes judicialment. Una afirmació que per Castejón és una vergonya i una excusa barata.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ratifica que els estats membres han de tenir un registre diari de la jornada laboral. La sentència coincideix amb l'entrada en vigor a Espanya de la nova llei de fitxatge a la feina.
La normativa que obliga els empresaris a establir un sistema de control d'hores dels seus treballadors continua provocant neguit en determinats àmbits empresarials, com ara entre els autònoms.
Un exemple el trobem al sector de la pagesia. A Lleida aquesta setmana ha començat la campanya de la fruita i els pagesos temen que la nova normativa acabi incrementant uns costos ja força carregats per culpa de l'augment del preu del gasoil. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Aquesta setmana ha començat l'inici dels treballs d'aclarida de fruitadors i de la recollida de les cireres, i els pagesos ja han començat a notar els efectes del nou control laboral que va entrar en vigor aquest dilluns. El president d'Assaja Lleida, Pere Roque, ha explicat que la recollida de fruita no es porta a terme sempre en el mateix horari.
Si ja és per si complicada la campanya agrària, pot ser que en aquest moment legítimament les persones que són musulmanes estan fent el ramadan, doncs ara amb el tema laboral se'ns ha incrementat amb aquesta normativa que ningú entén de fer el registre horari amb les condicionants que dins el sector del camp amb una recol·lecció de fruita dolça comporta.
Roque també ha explicat que això complica els costos de la campanya, perquè a més, respecte al 2018, el preu del gasoil ha incrementat un 15%. Així doncs, segons Roque, l'inici de la campanya no ha estat molt esperançadora.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Malestar entre els veïns de l'urbanització del Mas Borràs al Vendrell per les deixalles acumulades en un solar abandonat. Afirmen que s'ha convertit en un abocador il·legal i reclamen solucions a l'Ajuntament. Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio, bona tarda.
Bona tarda. Runa, mobles, restes d'obres, pneumàtics, plàstics i tota mena de deixalles s'escampen per un solar de l'urbanització Mas Borràs del Vendrell. És el solar que ocupava la planta de tractament de residus de Cosbabsa i que ja fa anys que els veïns denuncien que s'ha convertit en un abocador il·legal. Demanen a l'Ajuntament que intervingui. Alerten que a la finca situada al camí de Mas Borràs els residus hi arriben fins i tot en camió i per això diuen que, a més de netejar, cal tancar les entrades. Els preocupa sobretot que es pugui repetir l'incendi que a finals de 2011 va cremar durant 3 setmanes. Aleshores, es va descobrir que l'empresa emmagatzemava 40 vegades més de residus dels permesos. Joan Colomina és president de la Junta de Compensació de Mas Borràs.
Ho han demanat a l'Ajuntament amb les reunions i han pres nota que miraran qui és el dueño perquè no saben qui és, perquè això abans ho tenia Cobapsa, però ho van deixar i ara no sabem qui és l'amo.
Segons l'Ajuntament, l'actuació s'ha endarrerit mentre localitzaven el nou propietari dels terrenys, a qui s'ha informat de l'inici del procediment d'execució. Afegeixen que si el titular no actua, ho farà el consistori de forma subsidiària, carregant-li el cost.
La confraria de pescadors de Deltebre, al Baix Ebre, construirà una depuradora de marís que els permetrà millorar l'activitat. L'Ajuntament els cedeix els terrenys per 30 anys, sempre i quan les obres de la depuradora s'acabin en menys de 2. Ràdio Delta, Lluïsa Bartomeu.
Amb l'acord de cessió d'ús d'aquests terrenys, els pescadors podran ara ampliar l'activitat amb la construcció d'una nova nau industrial de 280 metres quadrats, on s'ubicaria una depuradora de marisc i el punt de comercialització d'Angula. Pasqual Chacón és el secretari de la confraria.
Des de fa 2 anys, dins de lo que són les normatives sanitàries de la Comunitat Europea, ens obliga a depurar la tallarina, que antes no lo feia, i ens van voler una miqueta obligats a fer una depuradora, que és la que tenim en aquest moment, però claro, el puesto que tenim la cofradia al Delta és molt bonic, però no tenim més amplis per a fer, no?
El conveni entre Ajuntament i confraria preveu una cessió d'ús dels terrenys a 30 anys prorrogables, mentre la confraria haurà de fer una inversió econòmica de 120.000 euros per a la construcció de la nau industrial, que incorporarà una depuradora de marisc i esdevindrà el centre de comercialització de l'Angula del Delta de l'Ebre.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Torna l'estiu ple d'activitats. Veure les estrelles a l'amfiteatre, resoldre enigmes nocturns o les xarxes socials són els principals reclams de la 35a edició d'aquest programa que pretén dinamitzar l'oferta cultural juvenil de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
L'astronomia, els enigmes nocturns, el teatre musical i les xarxes socials són algunes de les novetats de l'estiu Tarragona Jove. Enguany es celebra la 35a edició amb 65 activitats i hi haurà 2.000 places per a persones d'entre 12 i 35 anys per gaudir d'oci a la ciutat. Escoltem a la consellera de Joventut de l'Ajuntament de Tarragona, Ivana Martínez.
No només es parla d'activitats d'oci, sinó podem trobar aquest espai formatiu, aquest espai d'educació no formal, on tots els joves de la ciutat poden trobar en algun moment el seu espai.
Així doncs, les inscripcions es poden fer a partir del 4 de juny a l'Oficina Jove del Tarragonès o a l'espai Quesse, que juntament amb l'espai La Palmera són els escenaris que acolliran l'estiu Tarragona Jove.
Descobertes les restes humanes més antigues documentades fins ara al Pallars Sobirà. Han estat descobertes pel grup d'arqueologia de l'Alta Muntanya a la Cova de l'Home Mort, a la vall de Ciarp. Segons els experts, les restes daten de mitjans de l'edat de bronze, fa uns 3.500 anys. Ràdio Trem, Jordi Ubach.
El professor d'Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ermengol Gassiot, ha destacat l'excepcionalitat de la troballa per l'elevada quantitat d'individus que s'han localitzat amb perfils d'edat tan diferents. Les restes, segons els arqueòlegs, daten de mitjans de l'edat de bronze fa uns 3.500 anys. Aquesta novetat, segons Gassiot, permetrà als investigadors fer estudis en profunditat de com vivia la gent al Pirineu en aquesta època.
Clar, una cosa que ens ensenya l'arqueologia del Pirineu és que el que anem trobant a cada època de la prehistòria és el mateix que trobem a l'arqueologia en general del nord-est de la península Ibèrica i del sud-oest d'Europa, és a dir, que les poblacions del Pirineu no vivien enrederides, no vivien aïllades.
La cova va ser descoberta ara fa més de 10 anys per un veí del municipi de Soriguera. L'any 2017, el grup d'arqueologia de l'Alta Muntanya va realitzar un primer estudi en profunditat en aquesta petita cavitat que es troba a 1.170 metres d'altitud.
I a Lleida, un llibre recollirà els diàlegs de la batalla de moros i cristians de l'any passat. La presentació de l'obra donarà el tret de sortida a la 24a edició de la festa, que se celebra aquest cap de setmana. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Els diàlegs són obra de l'escriptor Jordi Prenafeta, encarregat de fer-los l'any passat. Ho explica Josep Lluís Gázquez, president de l'Associació de Moros i Cristians.
En Jordi Prenafeta li vam demanar que ens fes el text de la batalla, com fem cada any amb un autor o autora diferent, i ell doncs es va animar molt i en comptes de fer un text per la batalla ens va fer la batalla. Aleshores li vam tindre que demanar que fes una versió reduïda i després li vam dir que fes una versió reduïda de la versió reduïda i al final vam tindre el text de la batalla, que és el que apareix en el llibre de la festa.
Enguany el text de la festa anirà a càrrec de l'escriptor Alexandre Quadrat. El primer acte multitudinari serà dissabte a la tarda amb la representació de les ambaixades a la plaça Paeria. Diumenge al matí hi haurà l'entrada infantil i a la tarda serà l'entrada de gala. El colofó final serà la batalla entre les tropes mores i cristianes al pont llevadís de la Seu Vella.
En cultura, l'Auditori de Barcelona estrena una nova edició de Cantània, un macroconcert amb una coral infantil d'escoles de diferents punts de Catalunya, Espanya i Portugal. 1.500 nens i nenes debuten aquest vespre en un concert que enguany porta música creada especialment pel compositor Eduard Iniesta. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Música d'Eduard Iniesta, efectivament, i les lletres de les cançons s'han fet a partir de poemes de Joan Bros, aprofitant el centenari del seu naixement. Nens i nenes d'escoles de primària d'arreu del territori posaran en escena els temes que fa mesos que assagen, tant a l'escola com a casa. És, doncs, un dia amb moltes emocions. Ho explica la xarxa, la cap del Servei Educatiu de l'Auditori, Violeta Margan.
Pels nens és estrenar amb una cosa, amb una sala superprofessional on hi ha grans solistes cada setmana, i en aquest cas els solistes són ells, els professors de música que porten tot l'any treballant, veuen el resultat de la seva feina, i els pares i les mares que han estat vivint el procés Cantània des de casa veuen també els seus fills cantant en un context on hi ha les llums, hi ha els músics en directe, i és molt, molt màgic i molt, molt emocionant.
En total hi haurà 34 concerts de Cantània i a banda de l'Auditori de Barcelona també es farà d'altres municipis, com el Vendrell, Figueres, Granollers, Manresa o Vic.
I a Figueres ja escalfen motors per la 25a edició del Festival de Jazz del 31 de maig al 2 de juny. Aquest any també hi haurà activitats més enllà de la música, amb el cinema i el ball com a protagonistes. Ràdio Vilafant, Mercè Mainer.
Un festival que busca que la ciutat respiri jazz i per això ofereix, a part de dos concerts de pagament a la Cata i al Convent de Caputxins, concerts al carrer i altres activitats gratuïtes. El Festival de Jazz, organitzat per les Joventuts Musicals, a 5 anys ha donat un tomb a l'esdeveniment que ha rebut una bona acollida. Alba Albert és la presidenta de les Joventuts Musicals de Figueres.
Presentem un cartell d'artistes de renom internacionalment, que són els dos concerts de pagament que s'ofereixen divendres i dissabte a la nit, però alhora també volem mantenir doncs, aquest format de poder acostar el jazz a les places i en algun bar, com és el cas del pati, del carrer de la Muralla.
El festival serà el cap de setmana del 31 de maig al 2 de juny.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'entrenador del Terrassa, Cristian García, s'ha acomiadat del club i l'afició aquesta tarda.
D'aquesta manera, l'entrenador posa punt i final a la seva etapa al club egarenc. García ha estat un dels bucs insígnia de la història del futbol de Terrassa, on portava dues temporades al capdavant del primer equip.
En bàsquet, Georgina Bahí seguirà al Cadí la Seu.
El club ha fet oficial la seva renovació. Serà la setena temporada de la capitana a l'equip urgellenc. El curs ha estat difícilment millorable per les de la Seu i l'aportació de la gironina ha estat clau amb unes mitjanes de 9 punts, 5 rebots i mig i gairebé 12 de valoració. La continuïtat de Bahí se suma a la del tècnic Bernat Canut, mentre que Richards, Merin Cracker i Andrea Vilaró ja han signat amb altres equips.
En hoquei, Xavi Costa renova pel Noia Freixenet fins al 2021.
El jugador ampostí Xavi Costa ha renovat el seu compromís amb l'equip de la capital del Cava per les dues properes temporades. En l'acte de renovació, el jugador s'ha mostrat ambiciós i assegura que la temporada que ve s'ha d'intentar repetir el paper a la Lliga Europea, on va arribar a quarts de final i fins i tot arribar en una Final Four.
En tenis taula, el Borges Vall ha acabat la Lliga tercer per darrere del Cajasur Priego i l'Arteal Gallec.
El Borges Grup Vall tanca un any amb notable. Els de les Garrigues han acabat tercers a la Lliga, però van dur a terme una fluixa participació a la Copa del Rei.
Nou entrenador del judo en el Club Olèrdola, de trajectòria destacada.
Es tracta del Kenji Uematsu, el seleccionador de la Federació Espanyola en categories inferiors, campió europeu i cinquè a les Olimpiades d'Atenes del 2014.
Canal 20, Olèrdola, Raimon de Cara.
Uematsu és basc, de pare japonès, i viu a Castelldefels. Va acceptar l'oferiment d'entrenar el judo Olèrdola perquè considera que la seva experiència pot comportar que es continuï amb la bona progressió que l'entitat porta des de que es va fundar fa 12 anys.
Yo, mi trabajo aquí consistirá en intentar continuar esto y dar ese pequeño aporte de más que pues igual a mí el mundo del judo me ha dado, ¿no? Que igual pues a otra persona no le ha dado ese aporte, ¿no? Pues esas competiciones internacionales, o eso de estar de seleccionador nacional.
Uematsu pren el relleu de Juanjo Ferrer. La seva presentació divendres al vespre al local nou va entusiasmar a la vuitantena d'infants i joves que formen part del club.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local. la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El Tribunal Suprem autoritza els presos independentistes que són diputats i senadors a prendre possessió del càrrec, però rebutja suspendre el judici. Montse Manent.
Això significa que no es demanarà cap suplicatori a les Corts per seguir amb el judici al procés. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha criticat la decisió.
Ens acabem d'assabentar també de que s'ha denegat el suplicatori, per tant, de nou, Espanya vol tornar a judicialitzar el que ha de ser una resposta política a la qüestió catalana. Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou d'estar jugant amb la família, amb les famílies, ja n'hi ha prou d'estar jugant amb la democràcia, amb els vots.
Els lletrats del Parlament defensen en el judici el procés l'actuació de Carme Forcadell com a presidenta durant el ple del 6 i 7 de setembre, quan es van aprovar les anomenades lleis de desconnexió.
Al seu torn, l'exvicepresident primer de la mesa, Lluís Corominas, ha assegurat que Forcadell mai no va utilitzar el seu vot de qualitat com a presidenta i que la mesa va actuar com ho havia de fer.
No és funció de la mesa no solo impedir o limitar el derecho de participación, sino que es todo el contrario. La función de la mesa es ampararlo y, por tanto, entendíamos que no éramos competentes con aquello que se nos requería por parte del Tribunal Constitucional.
La Unió Europea ratifica que els estats membres han de tenir un registre diari de la jornada laboral. La sentència coincideix amb l'entrada en vigor a Espanya de la nova llei de fitxatge a la feina.
La nova normativa ja ha aixecat crítiques de sectors com el de la pagesia de Lleida, que tem l'increment de costos en la campanya de la fruita iniciada aquesta setmana.
UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
El president de Saja Lleida, Pere Roque, ha explicat que la recollida de fruita no es porta a terme sempre en el mateix horari.
Si ja és per si complicada la campanya agrària, pot ser que en aquest moment, legítimament, les persones que són musulmanes estan fent el ramadan, doncs ara amb el tema laboral s'ha incrementat amb aquesta normativa que ningú entén de fer el registre horari amb les condicionants que dins el sector del camp amb una recol·lecció de fruita dolça comporta.
Malestar entre els veïns de l'urbanització del Mas Borràs al Vendrell per les deixalles acumulades en un solar abandonat.
Afirmen que s'ha convertit en un abocador il·legal i reclamen solucions a l'Ajuntament.
Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
Alerten que a la finca els residus hi arriben fins i tot en camió i per això diuen que, a més de netejar, cal tancar les entrades. Els preocupa sobretot que es pugui repetir l'incendi que a finals de 2011 va cremar durant 3 setmanes. Aleshores, es va descobrir que l'empresa emmagatzemava 40 vegades més de residus dels permesos. Joan Colomina és president de la Junta de Compensació de Mas Borràs.
Ho han demanat a l'Ajuntament amb les reunions i han pres nota que miraran qui és el dueño perquè no saben qui és.
Avui s'estrena una nova edició de Cantània, un macroconcert amb una coral formada amb cantaires d'escoles de Catalunya, Espanya i Portugal.
L'obra Ada Brossa, amb música d'Eduard Iniesta, commemora el centenari del naixement del poeta. L'experiència ha impactat els petits cantaires, ho explica una d'elles, la Paula Bueso.
Quan ensejàvem a classe era normal i a l'entrar m'ha donat molta impressió, la veritat. Molta gent no podria dir que estem cantant en un auditori i m'ha impressionat molt el bé que queda i tants nens.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Mantindrem aquest temps estable durant les pròximes hores amb domini del sol i amb núvols que en conjunt seran poc importants. Avui algun núvol d'evolució diurna molt aïllat a punts de la serralada litoral, on també hi podria haver algun núvol baix, l'àrea també del prelitoral i el prepirineu, núvols que es dissiparan a partir del vespre i de nou demà a partir del migdia podrien tornar a aparèixer en aquests sectors. Demà també amb algun núvol baix a l'àrea de la Costa Daurada. En conjunt, avui amb temperatures que s'han enfilat de nou a bona part del país, tot i que puntualment baixat una miqueta, sobretot a les comarques de Girona i a la zona de Ponent. Puntualment encara es podran assolir valors entorn als 28 o 29 graus a la zona del Pla de Lleida. Demà, temperatures que esperem que al centre del dia quedin una mica més baixes a les comarques del nord-est, on esperem que s'imposi el vent de component est, també la resta del litoral, vent de component est que bufarà amb alguns cops forts al llarg del dia, i en conjunt, doncs, amb aquest vent més llevantat, les temperatures quedaran una mica més baixes a la mateixa línia de la costa al centre de la jornada també. En canvi, a l'interior podrien pujar respecte avui. Situació marítima també més remoguda durant la tarda de demà. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la situació viària ha millorat i molt, sortosament a l'entorn metropolità, però encara us hem de demanar cautela, sobretot a l'A2, a l'Òdena, en sentit Lleida, on hi ha unes obres, i això ha alentit la circulació, sobretot en el punt on s'estan realitzant aquestes obres. Compte també per la retirada d'un vehicle que s'ha accidentat i incendiat aquest matí a Jorba, en sentit Barcelona, on encara hi ha un carril tallat. I els accessos a la ciutat de Barcelona, sortosament, ha millorat molt la situació. Algun punt de lentitud a la P7 i a la B30, a Barberà, en sentit Tarragona, i en el cas dels accessos nord, totalment normalitzats, i les rondes amb puntuals punts de lentitud, on hem de mencionar especialment el tram comprès de la ronda del litoral entre la zona aproximadament de la zona Franca i havent passat de la Barceloneta. La resta de vies se circula sense incidència. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El Tribunal Suprem autoritza els presos independentistes que són diputats i senadors a prendre possessió del càrrec, però rebutja suspendre el judici. Això significa que no es demanarà un suplicatori a les Corts per seguir amb el judici al procés. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha criticat la decisió. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez podran anar al Congrés i al Senat dimarts vinent, dia 21, a prendre possessió dels seus càrrecs electes. El Tribunal Suprem els ha autoritzat a fer-ho degudament custodiats, diu l'escrit. Els jutges diuen que no es criminalitza cap ideologia, però els mantenen presos perquè és raonable i proporcionat, diuen també. Pel president Quim Torra no n'hi ha prou.
Ens acabem d'assabentar també de que s'ha denegat el suplicatori, per tant, de nou, Espanya vol tornar a judicialitzar el que ha de ser una resposta política a la qüestió catalana. Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou d'estar jugant amb la família, amb les famílies, ja n'hi ha prou d'estar jugant amb la democràcia, amb els vots.
Els quatre diputats i el senador aniran custodiats per policies de paisà i no podran fer rodes de premsa ni saludar els companys d'Escó, sinó que hauran de tornar de seguida a Soto del Real.
La mesa del Parlament ha protagonitzat aquesta tarda el judici al procés. Els lletrats de la cambra han defensat l'actuació de Carme Forcadell com a presidenta en el ple del 6 i 7 de setembre, quan es van aprovar les anomenades lleis de desconnexió. També han recordat que els seus informes no són vinculants ni d'obligat compliment.
L'exvicepresident primer de la mesa, Lluís Corominas, ha assegurat que Forcadell mai no va utilitzar el seu vot de qualitat com a presidenta i que la mesa va actuar com ho havia de fer.
No és funció de la mesa no solo impedir o limitar el derecho de participación, sino que es todo el contrario. La función de la mesa es ampararlo y, por tanto, entendíamos que no éramos competentes con aquello que se nos requería por parte del Tribunal Constitucional.
L'interrogatori a Corominas ha acabat abans d'hora perquè no ha respost les preguntes de Fiscalia després de la protesta de Xavier Melero, que també el representa. De la seva banda, els lletrats del Parlament han remarcat que els seus advertiments no són vinculants i que la mesa no entra a valorar el fons de les iniciatives que admet a tràmit. Així ho ha explicat l'exsecretari general i lletrat del Parlament, Pere Sol.
¿Recuerdas si durante el tiempo que estuvo como secretario general la mesa analizaba el fondo de las iniciativas parlamentarias?
No, la mesa, la función de la mesa en la admisión a trámite y la calificación de las iniciativas parlamentarias es básicamente analizar formalmente los requisitos reglamentarios que se presentan. Por tanto, es el reglamento del Parlamento el que determina qué requisitos hay que analizar.
Pel Tribunal Suprem també han passat votants de l'1 d'octubre a escoles de Barcelona, on hi va haver càrregues policials. Han acusat els agents de voler fer mal i d'agredir-les sense que hi hagués cap incident previ.
La sessió de matí ha tingut el president del tribunal, Manuel Marchena, de protagonista. El jutge ha topat amb la defensa de Jordi Cuixart a compte de les valoracions d'alguns testimonis. Els advocats han denunciat vulneració de drets fonamentals, però la sala considera intolerable l'estratègia de defensa dels lletrats. Didac Alcántara, bona tarda.
Bona tarda. El jutge Marchena ha tingut una primera enganxada amb el portaveu d'Usteg Estès, Ramon Font, quan ha considerat que no contestava amb precisió a les preguntes de l'advocacia de l'Estat. Però la tensió ha crescut amb el testimoni de la filòsofa Marina Garcés. Quan aquesta ha volgut explicar que el dia 1 d'octubre s'havia llevat amb febre, li ha remarcat que aquesta dada no tenia rellevància jurídica. Després, Garcés ha expressat que les càrregues policials l'havien deixat al·lucinada i Manuel Marchena l'ha tornat a tallar. Llavors s'ha enfrontat a l'advocat Benet Salellas.
Señor Salellas, no, es que no ha entendido que las percepciones que tenga la testigo sobre qué sintió o qué dejó de sentir, no me replique, por favor. No tienen relevancia jurídica. ¿Tiene otra pregunta?
No estoy preguntando sobre la percepción, sensación de miedo, pero si la sala no me permite la pregunta, no voy a formular más preguntas.
Correcto, gracias. Mucho mejor.
El jutge també ha censurat el testimoni per portar un paper amb notes que ell ha qualificat de guió. Tot plegat ha provocat que Salellas es queixés de vulneració de drets fonamentals. En canvi, fons del tribunal consideren l'actuació de la defensa de Cuixart d'intolerable i una provocació que, fins i tot, ratlla amb el codi deontològic de l'advocacia.
El govern denunciarà les agressions de grups d'extrema dreta contra veïns de Verges al Baix Empordà aquest cap de setmana. Ho ha anunciat el president Quim Torra a través del seu compte de Twitter.
La denúncia refereix a l'episodi viscut aquest diumenge a Verges, quan un grup de persones vinculades suposadament a grups d'ultradreta van començar a despenjar estelades penjades als fanals de la localitat. Hi va haver enfrontaments amb els veïns del poble que van acabar obligant els Mossos d'Esquadra a intervenir. 6 veïns van patir ferides lleus a causa de les agressions. La denúncia del govern es presentarà probablement en els propers dies a un jutjat de Girona.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Representants sindicals dels Mossos d'Esquadra s'han tancat a la comissaria de l'Eixample de Barcelona i exigeixen reunir-se amb el conseller d'Interior, Miquel Buch. Volen que aquest accepti dialogar sobre les seves reivindicacions laborals. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. En suport dels tancats, un centenar de Mossos s'han concentrat davant la comissaria i han tallat la Gran Via a l'altura de la plaça d'Espanya, entre crits de Buch, dimissió. La principal queixa dels policies és la manca d'efectius, que ells xifren en 2.000 agents. Aquesta situació provoca, asseguren, sobrecàrregues de treball. El portaveu del sindicat FEPOL, Toni Castejón, ha lamentat la manca de diàleg de la Conselleria d'Interior.
El diàleg s'atura, no tenim cap tipus de conversa amb la Conselleria d'Interior, mentre veiem com altres col·lectius del propi departament d'ell, com són bombers, tenen un pacte sobre la taula, és a dir, tenen diàleg. Altres departaments de la Generalitat també, i s'està ningunejant absolutament totes les demandes, tant salarials com de recursos per poder treballar, que estem demanant a nivell de Mossos.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, afirma que no es pot obrir el diàleg perquè els representants laborals dels Mossos no estan legitimats, ja que les eleccions sindicals han estat recorregudes judicialment. Una afirmació que per Castejón és una vergonya i una excusa barata.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ratifica que els estats membres han de tenir un registre diari de la jornada laboral. La sentència coincideix amb l'entrada en vigor a Espanya de la nova llei de fitxatge a la feina.
La normativa que obliga els empresaris a establir un sistema de control d'hores dels seus treballadors continua provocant neguit en determinats àmbits empresarials, com ara entre els... La presidenta de la Confederació que els agrupa a Catalunya, Sandra Zapatero, ha demanat des de la xarxa que es tinguin en compte les necessitats dels diferents perfils autònoms.
Que el govern pogués ajudar, no?, amb algun tipus de subvenció o que tragués algun tipus de mecanisme d'aplicació informàtica perquè aquests treballadors i treballadores autònomes doncs, poguessin dur a terme el registre de la jornada d'una forma còmoda i sobretot amb seguretat jurídica.
A Catalunya hi ha més de 500.000 d'autònoms, dels quals un 20% tenen assalariats, segons Zapatero.
I on també està generant neguit és el sector de la pagesia. A Lleida aquesta setmana ha començat la campanya de la fruita i els pagesos temen que la nova normativa que obliga a fitxar els treballadors acabi incrementant encara més uns costos ja força carregats per culpa de l'augment del preu del gasoil. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Aquesta setmana ha començat l'inici dels treballs de clarida de fruita d'os i de la recollida de les cireres, i els pagesos ja han començat a notar els efectes del nou control laboral que va entrar en vigor aquest dilluns. El president d'Assaja Lleida, Pere Roque, ha explicat que la recollida de fruita no es porta a terme sempre en el mateix horari.
Si ja és per si complicada la campanya agrària, pot ser que en aquest moment, legítimament, les persones que són musulmanes estan fent el ramadan, doncs ara amb el tema laboral s'ha incrementat amb aquesta normativa que ningú entén de fer el registre horari amb les condicionants que dins el sector del camp amb una recol·lecció de fruita dolça comporta.
Roque també ha explicat que això complica els costos de la campanya, perquè a més, respecte al 2018, el preu del gasoil ha incrementat un 15%. Així doncs, segons Roque, l'inici de la campanya no ha estat molt esperançadora.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Malestar entre els veïns de l'urbanització del Mas Borràs al Vendrell per les deixalles acumulades en un solar abandonat. Afirmen que s'ha convertit en un abocador il·legal i reclamen solucions a l'Ajuntament. Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio, bona tarda.
Bona tarda. Runa, mobles, restes d'obres, pneumàtics, plàstics i tota mena de deixalles s'escampen per un solar de l'urbanització Mas Borràs del Vendrell. És el solar que ocupava la planta de tractament de residus de Cosbapsa i que ja fa anys que els veïns denuncien que s'ha convertit en un abocador il·legal. Demanen a l'Ajuntament que intervingui. Alerten que a la finca situada al camí de Mas Borràs els residus hi arriben fins i tot en camió i per això diuen que, a més de netejar, cal tancar les entrades. Els preocupa sobretot que es pugui repetir l'incendi que a finals de 2011 va cremar durant 3 setmanes. Aleshores, es va descobrir que l'empresa emmagatzemava 40 vegades més de residus dels permesos. Joan Colomina és president de la Junta de Compensació de Mas Borràs.
Ho han demanat a l'Ajuntament amb les reunions i han pres nota que miraran qui és el dueño perquè no saben qui és, perquè això abans ho tenia Cobapsa, però ho van deixar i ja no sabem qui és l'amo.
Segons l'Ajuntament, l'actuació s'ha endarrerit mentre localitzaven el nou propietari dels terrenys, a qui s'ha informat de l'inici del procediment d'execució. Afegeixen que si el titular no actua, ho farà el consistori de forma subsidiària, carregant-li el cost.
La confraria de pescadors del Deltebre al Baix Ebre construirà una depuradora de marís que els permetrà millorar l'activitat. L'Ajuntament els cedeix els terrenys per 30 anys, sempre i quan les obres de la depuradora s'acabin en menys de 2. Ràdio Delta, Lluïsa Bartomeu.
Amb l'acord de cessió d'ús d'aquests terrenys, els pescadors podran ara ampliar l'activitat amb la construcció d'una nova nau industrial de 280 metres quadrats, on s'ubicaria una depuradora de marisc i el punt de comercialització d'Angula. Pasqual Chacón és el secretari de la confraria.
Des de fa 2 anys, dins de lo que són les normatives sanitàries de la Comunitat Europea, ens obliga a depurar la tallarina, que antes no lo feia, i ens van voler una miqueta obligats a fer una depuradora, que és la que tenim en este moment, però claro, el puesto que tenim la cofradia al Delta és molt bonic, però no tenim més amplis per a fer, no?
El conveni entre Ajuntament i confraria preveu una cessió d'ús dels terrenys a 30 anys prorrogables, mentre la confraria haurà de fer una inversió econòmica de 120.000 euros per a la construcció de la nau industrial, que incorporarà una depuradora de marisc i esdevindrà el centre de comercialització de l'Angula del Delta de l'Ebre.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Torna la campanya gastronòmica del peix blau a Sant Feliu de Guíxols. Divendres es donarà el tret de sortida a la 27a edició, que enguany ofereix fins a 10 menús i 10 plats diferents a diversos restaurants del municipi. Televisió Costa Brava, Joana Valent.
El xef ganxó Marc Gascons, del restaurant Estrellat als Tinars de Llagostera, ha estat el padrí d'aquesta edició de la campanya i ha aprofitat l'ocasió per reivindicar les qualitats d'aquest peix senzill i de proximitat que compta amb grans propietats gastronòmiques.
Possiblement no té el valor que hauria de tenir, però gastronòmicament podríem parlar d'uns dels millors productes que hi ha en el mar, o sigui, per mi un barat podria estar a l'alçada d'un llobarro, perquè és un peix blau que saludablement és importantíssim, té unes qualitats, unes característiques i un sabor i una melositat espectacular, no?
La campanya del peix blau ofereix 10 menús i 10 plats en diversos restaurants que tenen tonyines, anxoves, barats, sorells o sardines com a protagonistes. També es faran show cookings, tastets de cuina popular o un taller de pesca sostenible i residus marins.
I encara en clau gastronòmica, el celler de Can Roca i la Universitat Politècnica de Terrassa col·laboren per primera vegada en la creació d'un curs de ciències sensorials i creativitat a la gastronomia. L'han presentat a la mateixa escola industrial, amb la presència dels 3 germans Roca. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, bona tarda.
Bona tarda. No és la primera vegada que el celler de Can Roca s'involucra en el món acadèmic. De fet, ja ha establert sinergies amb altres universitats, com la de Girona, i des de fa 10 anys amb Harvard, per exemple. El curs amb l'OPC dotarà d'eines i coneixements per la creació de noves experiències sensorials aplicables no només a la gastronomia, sinó també a d'altres àmbits. Restauració, pedagogia i salut són els tres pilars del curs que s'impartirà al mateix celler de Can Roca, Girona. Escoltem a Joan Roca.
Per què Terrassa? Doncs perquè era una part important, en aquest cas, de la presència de les persones que ens han ajudat a crear aquest curs a nivell de sensorialitat, a nivell d'aromes, de perfums, de fragàncies, d'olors que ens hi connecten.
El curs Ciències Sensorials i Creativitat en la Gastronomia consta de 165 hores, 20 places i té un cost de 3.500 euros. Les sessions es faran d'octubre a març.
En cultura, l'Auditori de Barcelona estrena una nova edició de Cantània, un macroconcert amb una coral infantil d'escoles de diferents punts de Catalunya, Espanya i Portugal. 1.500 nens i nenes debuten aquest vespre en un concert que enguany porta música creada especialment pel compositor Eduard Iniesta. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Música d'Eduard Iniesta, efectivament, i les lletres de les cançons s'han fet a partir de poemes de Joan Brossa, aprofitant el centenari del seu naixement. Nens i nenes d'escoles de primària d'arreu del territori posaran en escena els temes que fa mesos que assagen, tant a l'escola com a casa. És, doncs, un dia amb moltes emocions. Ho explica la xarxa la cap del Servei Educatiu de l'Auditori, Violeta Margant.
Pels nens és estrenar amb una cosa, amb una sala superprofessional on hi ha grans solistes cada setmana, i en aquest cas els solistes són ells, els professors de música que porten tot l'any treballant, veuen el resultat de la seva feina, i els pares i les mares que han estat vivint el procés Cantània des de casa veuen també els seus fills cantant en un context on hi ha les llums, hi ha els músics en directe, i és molt, molt màgic i molt, molt emocionant.
En total hi haurà 34 concerts de Cantània, i a banda de l'Auditori de Barcelona també es farà d'altres municipis, com el Vendrell, Figueres, Granollers, Manresa o Vic. Don't ask me why.
El grup de rock Morgan serà l'encarregat d'aixecar el taló del Festival de Begur al Baix Empordà. El certamen musical arriba a la 42a edició del 27 de juliol al 24 d'agost i es consolida com un dels festivals amb més tradició de la Costa Brava. Televisió Costa Brava, bona tarda.
Bona tarda. La dolça veu de Nina de Juan pujarà a l'escenari del Festival Begurenc el proper 27 de juliol. Amb la presentació de l'àlbum Air, publicat el 2018, un tractat de rock americà, pop, blues, folk, soul i R&B, que entre la subtilitat i el ball faran que es doni el tret de sortida a la 42a edició del Festival de Begur. Aquest és un dels 10 concerts que formen part de la programació 2019, que es tancarà el 24 d'agost amb un homenatge a Carmen Amaya i per on hi passaran noms com Joan Dausà, Jofre Verdaguer o los Mambo Jambo, entre d'altres. Amb aquest programa, el festival pretén oferir concerts de qualitat però assequibles al gran públic i on s'hi encabeixen una gran diversitat d'estils que van des del soul a la cançó o al pop, passant pel flamenc i altres ritmes.
Gràcies, Joana Valent, des de Televisió Costa Brava. I a Figueres ja escalfen motors per la 25a edició del Festival de Jazz del 31 de maig al 2 de juny. Aquest any també hi haurà activitats més enllà de la música, amb el cinema i el ball com a protagonistes. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Un festival que busca que la ciutat respiri jazz i per això ofereix, a part de 2 concerts de pagament a la Cata i al Convent de Caputxins, concerts al carrer i altres activitats gratuïtes. El Festival de Jazz, organitzat per les Joventuts Musicals, en els últims 5 anys ha donat un tomb a l'esdeveniment que ha rebut una bona acollida. Alba Albert és la presidenta de les Joventuts Musicals de Figueres.
Presentem un cartell d'artistes de renom internacionalment, que són els 2 concerts de pagament que s'ofereixen divendres i dissabte a la nit, però alhora també volem mantenir aquest format de poder acostar el jazz a les places i en algun bar com del pati, del carrer de la Muralla.
El festival serà el cap de setmana del 31 de maig al 2 de juny.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'entrenador del Terrassa, Cristian García, s'ha acomiadat del club i l'afició aquesta tarda.
D'aquesta manera, l'entrenador posa punt i final a la seva etapa al club agarenc. García ha estat un dels bucs insígnia de la història del futbol de Terrassa, on portava dues temporades al capdavant del primer equip.
En tenis taula, el Serra l'Escala de la Superdivisió Masculina clou la temporada amb una desfeta a casa.
Contra el segon classificat, l'Arteal Santiago, el club escalenc ja pensa en el pròxim curs i és possible que doni detalls d'aquí a una setmana. Per part local van jugar el portuguès Diego dos Santos, els joves de la Pedrera Iker González i Norbert Tauler.
Ràdio l'Escala, Ivan García.
Diego dos Santos en el primer enfrontament va seguir davant Humberto Manani per un ajustat 1-3. Els resultats, 6-11, 10-12, 14-12 i 13-15. Al segon duel, Iker González va perdre davant José Enio Méndez per 0-3. Els marcadors, 4-11, 7-11 i 4-11. I seguidament, Norbert Tauler va perdre davant Moisés Álvarez per 1-3. I Iker González no va poder superar a Humberto Manani, ja que el jugador de l'Arteal Santiago el va guanyar per 0-3. Amb aquesta derrota, l'equip escalenc clou la lliga regular amb un total de 16 punts, que són les 6 victòries i els 4 empats. És probable que en els pròxims dies el club anunciï públicament el projecte per la temporada vinent, 2019-2020.
I en handbol, el Sant Martí Adrianenc fa un pas per aconseguir la salvació a la divisió d'honor masculina.
Els barcelonins van superar un rival directe, el Naranjas Palma del Río, per 34-22 i d'aquesta manera hi ha un quadruple empat en aquesta última plaça per no baixar. Ara jugaran el tot pel tot el darrer maig de la temporada que juga a casa l'handbol Bordils. El jugador del Sant Martí Adrianenc, Gonzalo Romero, ha passat pels micròfons del programa Esports en Xarxa per parlar com es preparen per aquest derbi.
És un partit complicat perquè al final saps que si guanyes et quedes i per tant depens de tu mateix. D'altra banda, saps que el rival no juga res i no tens clar com afrontarà el partit perquè és l'últim partit a casa, perquè a més si guanyem crec que matemàticament superem el Bordils a la classificació, per tant més enllà de la permanència donaríem un salt a nivell estadístic a la classificació. És un partit estrany, amb una sèrie de circumstàncies que no acaben de definir bé el guió de la jornada.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 16 de maig, el jove violinista Chad Hoops visita l'auditori per mostrar per primera vegada a Barcelona la seva faceta com a músic de cambra.
Hoops ens oferirà un repertori de tall romàntic impressionista que inclourà obres de Debussy, Ravel, Saint-Saëns i Isaac.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
Els peixos pobrets són uns animalons que, tant en grup com en solitari, ens poden oferir imatges de gran bellesa, però tant d'intel·ligència com de memòria acostumen a anar una mica més coixos. De fet, en català, quan hi ha alguna cosa de la qual en sabem més aviat poc, és una matèria en la qual anem peixos. Doncs bé, avui us vull parlar d'un lloc que precisament us evitarà anar a peixos amb peixos. Avui us proposo visitar el Maram, el centre d'interpretació del peix de l'Escala. She's there watching. Impulsat per la Confraria de Pescadors de l'Escala, el Maram compta amb una exposició permanent on descobrirem la història del port i la llotja de l'Escala, els mètodes de pesca que s'hi practiquen i les que s'hi poden trobar. A més, hi ha una col·lecció de més de 300 exemplars de petxines i cargols de mar. La visita es pot complementar amb alguna de les rutes organitzades des del Maram, com la possibilitat d'assistir a la subhasta del peix a la llotja i la ruta de la pesca i els pescadors organitzada conjuntament amb el Museu de l'Anxova i la Sal. A més, els qui sigueu aficionats a la pesca hi trobareu també la botiga del pescador, amb tot un assortit de productes de tant per a la pesca esportiva com professional. Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. En trobareu més informació al seu web, maram.cat.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.